Desinforme setmanal.
Sergi, Adrià, què tal, com estem? Bon dia.
Bon dia, Gerard. Com estem?
Esteu flipant de que 300 persones hagin encertat l'enigmàrius.
Realment sí. No era fàcil, no? No. Són 300 persones que connecten amb el Màrius directament.
Correcte.
Qual és el Màrius, que s'ha fet uns comptes?
300 comptes.
I ell mateix està competint.
Doncs mira, escolta, podria ser,
També és casos. Altres lletres.
Mira-te'l. Com aquests.
A veure, senyors, hem mirat d'explicar l'actualitat de la setmana amb rigor, però segons vosaltres això ja no es porta,
no? No es porta gens, no. El que es porta és la postveritat, agafar els fets, distorsionar-los, manipular-los i barrejar-los per fer-te una realitat a mida.
Exacte, i nosaltres que l'actualitat de la setmana no ens ha acabat de convèncer, això ja ens va bé, perquè tenim excusa per oferir-ne una d'alternativa. Les fake news són un plat que se serveix en forma de titulars.
En un elogiable gest d'honestedat, Pedro Sánchez ha admès que la nova línia dura, que podria acabar amb noves mesures contra l'autonomia catalana, són fruit de la patacada del PSOE a les andaluses.
Fíjese, yo creo que la cuestión no es tanto la crisis en Cataluña como que ha habido 400.000 electores socialistas que no nos han dado su voto en Andalucía.
Aquí està la cosa, per fi ho ha dit. El PSOE ha reaccionat exagerant la cosa catalana per afegir-se al carro de PP, Ciutadans i Vox, perquè el temor a fotre's una hòstia a les properes eleccions generals ja és tan gros que el Partit Socialista molts no poden dissimular que estan una mica cagats. No poden dissimular perquè fins i tot se senten ventositats a les reunions. El mateix Pedro Sánchez admet que està cagat.
Jo sí.
Una más, ya está bien.
Esas cosas no deberían pasar.
Sí, pero del dicho al hecho hay un trecho importante.
Creo que ya está bien y esto ha llegado a un punto irrespirable.
Culo.
Bé, hem posat el
començat
llistó,
molt
hem posat el llistó així per començar, perquè a partir d'ara tot només pot millorar.
Exacte.
Aquesta setmana el president de la Generalitat ha rebut Múltiples crítiques considerant que cada declaració que fa més la pífia, diuen.
Sí.
Per això Quim Torra ha decidit que el millor que pot fer és tancar-se a la seva habitació, plorar amb un pot de mig quilo de Häagen-Dazs. Carles Puigdemont ha valorat aquesta decisió del successor que ell va designar.
N'estava al corrent. I, evidentment, l'impacte no se supera, perquè quan un teu amic, que saps que és conscient de les condicions, de la transcendència, de la seriositat, perquè el coneixes, impacta molt, això.
No, sap més greu. Quan ho fa un amic, sempre sap més greu.
Quin impacte.
Decepció a Gènova després que es fessin públiques les nominacions dels Premis Goya i Pablo Casado no sigui entre els finalistes a millor actor masculí.
Oh.
Després de moltes setmanes interpretant amb gran destresa el guió que li escriuen els seus assessors electorals, no ha rebut cap reconeixement.
Una vergonya.
A l'Acadèmia de Cine es defensen dient que malgrat que el paperot de Casado té mèrit, amb el tema de Catalunya sobreactua massa.
Una miqueta.
Sona com de teatre amateur,
Sí.
De fet, alguns companys d'ofici de gran reputació com Javier Bardem, Luis Tosar i Eduard Fernández han quedat per veure plegats la darrera sessió al Congreso i comentar tot menjant crispetes l'intent electoral de Pablo Casado.
Su socio Torra.
Es un tipo que está luchando contra...
Que lo bonito es lo que te atrapa como público, ¿no?
Ha convertido que Cataluña esté partida por la mitad.
Lo espeluznante, ¿no? Cuando salía esa violencia,
claro.
Descomunal y agresiva.
Ha conseguido que vecinos no cojan el ascensor cuando ven a otro vecino.
A ver, me parece brutal.
Sí,
es brutal.
Han conseguido que familias no queden a cenar en Nochebuena este año.
Pero el tío se lo está currando, el tío. Si no es...
No
puede.
No es fácil.
Y le cuesta.
Lo único que ha conseguido ha sido... Catalunya.
No. Hi ha un treball darrere, no es pot negar.
Sí, no. El guió està bé, ben forçat, quan hi arribes a famílies que no se reúnen.
Nota el mètode Stanislavski.
Sí, però massa.
Bé, pel que sembla, el conflicte territorial no té a la vista cap solució,
no.
Però hi ha altres assumptes que sí. Alguns, simplement, mira, posant la ràdio a primera hora.
¿Sabe usted lo que es en un país democrático de la Unión Europea por las mañanas preguntarte si está cortada la AP7?
Com tenim les carreteres, Mariluz García?
Ja comença a haver-hi algunes cues habituals en l'autopista AP7 entre Sant Cugat i el Papiol en direcció sud.
¿Saber usted lo que es preguntarse? ¿Habrán ocupado hoy la estación de l'AVE en Girona?
La Rosa Avis ens farà evidenciar alguna incidència en els transports públics. Rosa, bon dia.
Tenim les afectacions de cada dia. R4 de Rodalies de Catalunya circula per via única entre Terrassa i Manresa.
No, s'equivoca. I altra cosa és que vostès menteixen, que menteixen. Vostès són un aparell de propaganda separatista.
Bueno.
El Rivera tampoc no es fia de la Mariluz i la Rosa.
No.
Li fem res bé, aquest noi. Però resulta que aquests problemes amb trens i carreteres són els de cada dia. No s'arreglen mentre van fent campanyetes i hi ha qui no se n'ha estat de retreure-li. El primer a replicar Albert Rivera, saps qui ha estat?
Qui?
Albert Rivera.
Pise Catalunya, però pise la Catalunya real, no la Catalunya de la burbuja.
No, està contra tothom, eh? Contra tothom.
No, està a tope.
Va, posem una mica, ara, de musiqueta... Adient, una mica d'ambient. Tot aquest sidral ens ha servit, nens i nenes, per descobrir una nova joguina al catàleg governamental. La Llei de Seguretat Nacional. Yeah! Una joguina que encara no hem pogut estrenar, però que fa superbona pinta i que ja té la seva versió de sobretaula perquè els més petits de la casa gaudeixin igual que els adults.
Hoy vamos a jugar con la Ley de Seguridad Nacional.
Bueno, desde el gobierno, como no puede ser de otra manera, se van a tomar todas las decisiones, de todas las posibilidades que nos da el marco de competencias del Estado de Derecho.
Estas son las instrucciones. Cada jugador por turnos le quitará una competencia a la Generalitat. De una en una, así.
En la estabilidad presupuestaria, tomando la Hacienda. En las cuestiones de educación para acabar con el adoctrinamiento. En los medios de comunicación públicos para acabar con esa propaganda subvencionada con nuestros impuestos. Y también, por supuesto, en las instituciones penitenciarias. Y por supuesto también en la política de interior de los Mossos de Escuadra.
Vale, empecemos a quitar su policía.
Firme, pero serena, proporcional y contundente.
¿Veis? Es muy fácil.
Además, no hay que justificarlo mucho.
Todas estas declaraciones tienen una sola respuesta.
Bueno, a ver cómo hago esto.
Para hacerlo con nombramiento del gobierno desde el gobierno central de España, por supuesto.
Con la Constitución encaja todo lo que te salga de los cojones.
Hay que hacer un poco de fuerza para que encaje bien.
Al Partido Socialista no le va a temblar la mano.
¿Es una amenaza? Es una amenaza. ¿Está amenazándonos? No, ¿está amenazándonos?
¡Vaya! ¿Eh? ¿Cómo se pone este pollo? ¡Me has vuelto loco tanto quitar
competencias!
No te pongas así, solo era un juego.
Pues que te las quiten a ti.
¡Qué genio!
Ai, quina joguina, promet,
però, escolta'm,
jo me la demano.
Doncs mira, és el dia, que estem a una setmana i escaig, a Nadal.
Si vols jugar-hi gaire gent, de seguida s'acaba.
Sí, és que sí. Acabem,
això, eh?
Desinforme setmanal.
Nosaltres apel·lem a la comunitat internacional.
Que vagi bé, bona nit.
Temps ara per la nostra ronda de corresponsals.
El president Quim Torra li ha agafat gust això de tancar-se llocs i després de fer-ho a Montserrat, ha anunciat que entrarà a la casa de Gran Hermano VIP per participar al programa. Vinga, Guadalix de la Sierra, Marta Vallès. Què s'hi ha trobat el president Torra quan ha entrat a la casa de Gran Hermano?
Doncs mira, t'haig d'explicar que són 10 persones de mitjana edat, amb vides molt diferents, i també, com deies, un president de la Generalitat, que va ser una sorpresa per ells.
Home, no m'estranya, quan el van veure. Va, marxem a Madrid, perquè en una competició... En una competició sense precedents, els integrants masculins del govern de Pedro Sánchez s'han tancat en una habitació, també, però per veure qui la té més grossa i més ferma.
Jo mismo.
Madrid, Queta Carmany, quina conclusió s'han extret de tot plegat?
La del ministre de l'Interior és la més dura. Queta Carmany, Catalunya Ràdio.
Molt bé. Molt bé, doncs mira, és el ministre de l'Interior.
Són cròniques concises.
Totalment. Sí, sí, sí. Per cert, que els corresponsals europeus de Catalunya Ràdio crec que han quedat tots a Brussel·les per fer tots junts el sopar de Nadal de corresponsals. Clar. Sergi Molero, Londres, tu hi aniràs al sopar del curro aquest any?
Doncs no. Sergi Molero, Catalunya Ràdio, Londres.
Sempre hi ha el típic ranci que s'escaqueja, d'aquestes coses. I acabem a la Terra Ferma, on s'hi ha desplaçat l'Adrià Quatrecases per cobrir de primera mà el primer aniversari de la requisició de l'art de Sixena. Adrià, bon dia.
Bon dia des del Museu de Lleida, que ara fa un any va perdre una pila d'obres d'art, però va guanyar un parell d'habitacions.
Sí.
Aquí encara estan de dol, es palpa l'ambient que l'absència de les peces de Sixena no està superada i no acaben de reeixir algunes propostes suggerides per mirar de fer les paus amb mesures amigables. Com ara la d'estripar les pintures i repartir-se'n els trossos com a bons germans, seguint l'exemple de Jesús amb el pa. També s'ha desestimat la possibilitat d'omplir el buit deixat per les peces avui a l'Aragó per mems de Julio Iglesias o empaparar aquestes parets amb retalls de la Cuore, malgrat que això potser serviria per captar nous públics pel museu.
També.
La darrera proposta és que es construeixi a la frontera entre Aragó i Catalunya un peep show cultural, una sala on els retaules estiguin al centre i qui en tingui interès a mirar-los posi una monedeta i entri a una cabina des d'on observar a través del vidre i tocar-se, endut per la passió artística. Mentrestant, al temple de Santa Maria de Sixena em consta que segueixen de celebració. Han volgut recordar el retorn de les obres amb una rave on les monges es foten fins al cul de tocinillos de cielo de les clarisses per aguantar la marxa tota la nit, clar, si no. Així que agafaré la unitat mòbil i m'acostaré fins allí, si no us sap greu, per copsar-ne l'ambient in situ i vés a saber, potser suco i tot. Bé, Adrià, Quatre Cases, Catalunya Ràdio, Lleida.
Molta sort, company.
Desinforme setmanal.
Representa para mí un verdadero honor.
Però què s'ha cregut qui és aquest senyor?
El cap de govern.
Per favor, no fotem-lo.
Pedro Sánchez va aprofitar el ple de dimecres al Congrés de Diputats per recordar un dels pitjors esdeveniments als que ha assistit mai a la seva vida, ara que el 2019 se'n compliran 15 anys.
Un bateig?
No. El president es va fer ressò del Fòrum de Barcelona 2004, de l'autobombo que es va donar, del poc que es va entendre, de la poca gent que hi va anar i del mal record que encara en guarda. Sí.
No hace falta que me lo cuenten. No toco de oídas, señorías. Yo lo vi y lo viví.
Sí.
Así que no hace falta que me lo cuente.
No.
Això és marca.
Per vida.
Deixa foto.
Darrerament hi ha molts rumors que apunten a unes suposades gravacions del Villarejo on s'hi desvetllaria que la reina Letícia té un amant amb qui posa les banyes a Felip VI.
No hace falta que me lo cuente.
No.
Es comenta. Doncs finalment, aquest amant és qui ha trencat el silenci i ha reconegut que ell i Letícia Ortiz s'han vist en alguns hotels discrets on mantenien un rotllo.
Ens hem reunit, cert, però és normal que ens reunim. I crec que tampoc cal que desvetllem continguts de reunions, l'èxit de les quals depèn de la discreció.
Val.
Ens interessa que puguem continuar tenint una relació que és normal que la tinguem. Bueno. No ha de sorprendre ningú.
Home, sorprèn una mica.
No sé com s'ho prendran a Madrid, això, però bé. Sí. Aquesta setmana, de nou, els partits que formen el govern català han tornat a mostrar les seves dissensions internes. Sí. A la que Quim Torra diu una cosa, Roger Torrent surt a dir la contrària. A la que Esquerra aposta per una via, Junts per Catalunya en tria una altra. Els consellers dels uns van en una direcció i els consellers dels altres en una de diferent. Sobre les discrepàncies permanents entre socis, un portaveu del govern en deixa això davant dels periodistes.
Pues nada, o sea, sensación ninguna. Es verdad que ha ocurrido alguna circunstancia que intentaremos resolver desde el punto de vista interno.
Bueno.
Y no hay mucho más que decir.
Bueno,
no tengo muchas más cosas que decir.
No, dígame.
Es verdad que no es una situación nueva, intentaremos afrontarla y poco más.
No, nueva no es.
Poco más.
Mira'l. Anem a temes delicats.
Sí.
Després de les queixes del col·lectiu afectat, el mic del Club Super 3 ja no serà un ninot fet amb teles pintades, sinó un mic autèntic.
Què dius?
S'acaba així amb el lleig costum de que a les ficcions es faci ficció i de la mateixa manera que ningú se li acudiria que pogués fer de Hamlet algú que no és danès, ni que pogués interpretar el rovelló algú que no sigui realment pastor,
sí,
el mic deixarà de ser un postís peluix pintat i el seu paper el farà un mic taronja de debò.
No hauria de costar tant. Un acte com aquest no deixa de ser un acte racista, que una persona l'hem de pintar, ridicularitzar un col·lectiu, no ha de ser una cosa normal.
No.
I això és un avanç que nosaltres considerem és un avanç amb un acte antiracista.
És una situació de normalitat que celebro, que no s'hauria d'haver convertit possiblement en aquest pericle d'acusacions i recusacions. Esperem que això obri la porta a que es normalitzin ja amb més altres actes, no?
Exacte. Molt a favor.
Amics taronges arreu.
Ara.
Gràcies.
De res, Mic. I la colorada està dividida i el culpable no és ni Cruyff, ni Núñez, ni Laporta, ni Bartomeu. És Ousmane Dembélé. Una meitat dels culers està fins al monyo de la poca professionalitat del francès a l'hora de complir les seves obligacions professionals i a l'altra meitat li importa un rab el que faci mentre marqui gols com els que va fer l'altre dia.
Aquest seria.
La situació ha arribat a tal punt que fins i tot s'hi ha referit Pablo Casado des del Congrés dels Diputats de Madrid. Per Casado, Dembélé s'ha carregat la unitat del barcelonisme.
Ha conseguido que vecinos no cojan el ascensor cuando ven a otro vecino. Han conseguido que familias no queden a cenar en Nochebuena este año.
No, calma. Tampoc és
que provoca divisió. Sí. Però el cert és
és que feia temps que el Camp Nou no veia un jugador tan polivalent com Dembélé, capaç de fer embogir els seguidors amb un golaç i després quedar-se adormit els tres següents entrenaments, arribant a la ciutat esportiva quan els seus companys ja s'estan ensabonant els engonals a la dutxa. Es tracta d'un individu tan especial, el Dembélé, que el canal Discovery ha decidit fer-li un documental.
Bona tarda des de Barcelona, Camp Nou, 17 graus.
Este bosque tropical es el hogar del
delantero francés, Ousmane Dembélé,
un animal arborícola que apenas
entrena
una vez a la semana.
I és que Ousmane Dembélé ha comès un nou acte d'indisciplina aquest diumenge en arribar dues hores tard a l'entrenament matinal.
Dentro del campo es muy rápido, pero para ir a entrenar
es el mamífero más lento de la tierra. Avanza menos de 40 metros
a la hora para llegar al vestuario.
Posee un metabolismo extremadamente lento que le obliga a gestionar la energía que invierte en cada movimiento.
L'extrem francès al·legat que s'ha dormit.
Gastar tan poca energía limita mucho
su futuro en Can Barça porque al tribunero le cabrean los tíos que no corren.
¡Espalda! ¡Fuera!
Para sobrevivir
como mínimo una temporada más
solo necesita ingerir 200 gramos diarios
de Red Bull.
Una tarea laboriosa.
Pero es lo único que puede despertarle. Si no lo hace, cuando llega al entreno
ya es medianoche.
No és fàcil, eh? No és fàcil la tasca de Dembélé. Pobre. I aquesta setmana, aquesta ha estat una setmana intensa políticament parlant, en debats al Congreso i al Parlament. Al Matí de Catalunya Ràdio vam buscar un analista que pogués valorar la cosa, però a producció es van fotre un embolic amb les agendes i en comptes del Calatrava o l'Ekaizer, saps a qui van trucar?
Aquí.
El Guardiola.
I avui parlem amb Pep Guardiola.
Mig un clima, evidentment, de tensió política. Molt bon dia.
Bon dia.
Vam sentir un Pedro Sánchez molt endurit.
Sí, però això ja és de comptar-hi. Contra això no tens res a millorar i res a fer. No.
I punt. I el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, li correspon dir que segurament s'han d'il·legalitzar els partits independentistes, que això no és descartable?
Sí. I ara el que intenta és intentar-ho fer en els pròxims anys, però que això és normal.
Sí.
El que he entès en aquest any és que és una normalitat, no m'ho he pres com una qüestió... Uau, quin desastre.
Mm. Té alguna informació sobre l'enviament de nous policies pel 21 de desembre? Aquesta decisió està presa?
Sí. Que venen de fora, doncs que és cultural. Us hi demanem que facin una altra cosa, que és la que senten i la que han sigut educats.
Pep Guardiola, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Mònica.
A reveure.
Mira, doncs escolta'm, no s'ha callat cap pregunta, eh?
No, escolta'm, ell s'hi posa. Tu el truques i ell s'hi posa.
Sí, doncs mira.
Senyors, esteu com una cabra.
Sí.
Abans anàveu fent guassa amb l'amic...
Màrius, però nosaltres estem pitjor.
Sí.
També tindran 300 persones.
Que pensen com vosaltres, esteu sonats com... No sé si n'hi ha tants, tampoc.
No sé, puguin
ser com una cabra com vosaltres.
Bueno, el Blai Mercè i el Roger Escapa, deixa'ls anar, també.
Ara els sentirem. A més, abans d'això, el que realment val molt la pena també escoltar a partir de res d'aquí 5 minutets, és el senyor que ens acompanyarà, que és Biango.
Mític.
Vinga, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Al Matí de Catalunya Ràdio.